com una persona propera, amb un gran compromís social i una gran vocació de servei públic. A pesar de la seva joventut, compta amb una gran experiència política i en l'actualitat forma part de l'executiva del PP com a coordinador general de comunicació. En un altre ordre de coses, ja ha arrencat la major intervenció urbana fins la data de la Mostra d'Art i Creativitat Test, un llenç de 25 metres d'alt per 12 d'ample, extès sobre la paret d'una finca de vivendes de 7 altures del carrer Jaume Roig, en la zona nord. El seu autor, el pintor i muralista Mohamed Lagacham, de Tànger, un jove escriptor de grafiti que ha estampat ja la seva obra per parets de Bèlgica, Portugal, Marroc, Suïssa, Estats Units, Itàlia i França. Sobre aquest mural XXL es perfilaran els propers dies una d'aquestes accions quotidianes i familiars que Mohamed interpretarà a partir d'antigues imatges que no foren concebudes per a ser exposades. I el centre associat a la UNED en Vila-real programa des del 28 de març fins al 3 de maig un curs d'extensió universitària titulat Sistema de Protecció a la Infància, Marc Jurídic i Socioeducatiu. Aquesta opció formativa compta amb 50 hores lectives i es podrà convalidar per 2 crèdits. A més, compta amb múltiples opcions per a poder seguir el curs: presencial, online en directe i online en diferit. El curs analitzarà temes d'actualitat com l'adopció nacional i internacional, l'adopció entre parelles homosexuals, el maltracte i la desprotecció infantil o les novetats legislatives al respecte. Així mateix, avui es presentava en roda de premsa des de la Regidoria de Cultura. El regidor Eduardo Pérez presentava la 6a edició del Memorial Democràtic a Vila-real. Un memorial democràtic que sobretot, segons destacava una de les organitzadores, Sonia Alejo, comptarà amb activitats divulgatives per a tots els públics.
Totes divulgatives. Jo crec que un dels objectius del memorial és sobretot fer arribar la història en diferents formats per a que puguen arribar a diferents segments de població. Aleshores, comencem avui mateix amb una exposició que estarà durant tot el mes d'abril i que es fa al Museu de Casa Polo, i és una exposició del grup de recerca de la memòria històrica que tanta importància ha tingut per a nosaltres durant tots els memorials, ja que són una font d'assessorament històric i científic junt al grup de la UGI, de la universitat i l'arxiu municipal. Ells porten més d'una dècada treballant per la memòria històrica, investigant, i aquesta exposició és un resum de tota la trajectòria i tota la tasca que porten fent en els darrers anys.
Des d'avui mateix i fins el 28 d'abril tindrà lloc aquesta exposició Més de 10 anys de memòria en el Museu de la Ciutat Casa de Polo. A més, també el 2, 3 i 10 d'abril tindrà lloc una xerrada vilarealencs en l'Infern Nazi amb matins en horari lectiu per als instituts de Vila-real. El 5 d'abril una obra de teatre història d'una maestra com de la companyia Cactus Teatre a les 8 de la vesprada al Teatre Els 13, basada en la novel·la de Josefina Aldecoa. Així mateix, l'11 d'abril hi ha prevista una taula rodona, Espais de silenci, fosses de Paterna i comarques de Castelló, en la Casa dels Mundina a partir de les 6 de la vesprada, així com un documental, El silencio de otros, a les 8 de la vesprada a l'Auditori Municipal. El dia després, un 12 d'abril, tindrà lloc un teatre document, Veus del vent, de la companyia La Inestable, al Teatre Els 13, a les 8 de la vesprada. I el 13 d'abril, Ruta del Memorial, Espais de memòria i petjades de silenci a la Vila, a les 6 i mitja de la vesprada. Finalment, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha parlat al voltant del turisme religiós i de la millor forma de potenciar-lo. Ha explicat que farà uns dies que el cap de setmana passat se'n van anar a Torrehermosa en un acte que, en una peregrinació que s'organitza des de fa 10 anys des de la confraria de la Puríssima Sang i en la que participen des de l'Ajuntament de Vila-real. Doncs el que explicava també l'alcalde de Vila-real és que pretenen editar un llibre i publicar-lo de com va néixer aquest agermanament amb Torrehermosa i també van estudiar si realment estan agermanats.
Que apropen encara més i fiquen valor a Torrehermosa i esta peregrinació entre Vila-real i Torrehermosa, i anem a treballar també en l'agermanament en el sentit de que el pàrroc de Torrehermosa, Ignacio, mos va comentar que diu que n'hi ha papers històrics de que estem agermanats. Mossèn Jimeno se va estranyar un poquet i anem a estudiar. Ells mos van regalar l'altre dia unes làmines molt interessants del segle XVIII. Pareix ser que en els registres que tenen ha hagut una relació constant entre Vila-real i Torrehermosa segles arrere, i bueno, si trobem algun tipus de lligam, i en això estem treballant, evidentment anem a produir un agermanament, perquè què millor lloc, no?, d'agermanar-nos que aquell lloc en el que va néixer el nostre patró, Sant Pasqual, no?
Fins ací l'actualitat política provincial i local, 1:12 del migdia. De seguideta, després d'una pausa, parlem de tradicions.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Vila-real. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real, avanza en comerç.
Todo esto está ocurriendo ahora mismo en McDonald's. McCafé, un nuevo servicio de McDonald's en un nuevo espacio pensado y creado para que disfrutes. McCafé, tu mejor momento. En McDonald's, Ciudad del Transporte, en Castalia y ahora en Vila-real.
¿Pensando en un cambio de imagen? ¿De dónde sales tú? En Peluquería La Pelu estamos en constante renovación y tú estás incluida. Ven y descubre las múltiples combinaciones en mechas, reflejos y raíces. Y ahora te traemos la última tendencia en color. Bronze Hazelnut. Ni rubio ni castaño, una fusión de color. Peluquería La Pelu, tu mejor estilista en técnicas avanzadas, en calle Colón 10 de Vila-real.
Una 14, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i una setmana més obrim espai a les tradicions. En aquest cas no directament vilarrealenques, però sí de molt a prop de la capital que està en festes, en les festes de la Magdalena, i ens acompanya el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
O ens volen o ens tiren del poble, però esperem que no ens tiren per tratar aquesta temàtica, perquè ja sabem que som una miqueta especials també del nostre, però bé.
No, bé, sempre hi ha rivalitat, no?, entre les poblacions veïnes, però ens anem a portar bé, no?, i els anem a fer també una miqueta l'ullet, perquè, evidentment, la nostra ciutat veïna té moltíssimes tradicions i és veritat que molts vilarrealencs, doncs, durant esta setmana van a la ciutat de Castelló a visitar-la i a viure també. Este és un programa de tradicions, les seues tradicions, des de la mateixa Magdalena, no?, que encara que la festivitat en realitat litúrgicament és el 22 de juliol, ja sabeu que es fa del tercer al quart diumenge de Quaresma, és una festivitat en la qual es commemora, doncs, la baixada de Castelló Castelló, no? De la part alta a la part baixa, la fundació de la ciutat. I bé, si començarem a parlar de tradicions, no pararíem. Literàries, com el Tomba Tossals, no? Que ja sabeu que ve d'un llibre de Josep Pasqual Tirado, és un conte, una rondalla que va escriure sobre este gegant tan entranyable. La mateixa Mare Déu de Lledó, no? Que sabeu que com totes les històries, tota la literatura popular al voltant de les maredeuetes dels pobles, com a patrona de Castelló, no ho ha sigut sempre, ha tingut altres patrons anteriorment, i que es va trobar un llauraor, que és Perot de Granyana, baix d'un lledoner, i per això se diu la Mare Déu de Lledó. Les gallates, no? També la canya i el rotllo, la peregrinació, la romeria, que es fa fins a l'ermita de la Magdalena, sí. Moltíssimes altres ermites que hi ha també en ixe camí, uh-huh. I en definitiva, si començaren no pararien totes aquestes tradicions, tenen cadascuna d'elles una explicació bastant llarga, bastant profunda, han anat fixant-se al llarg del temps, algunes d'elles en el mateix segle XX, uh-huh. Però si fem tot aquest camí de les ermites, anem a l'ermita de la Magdalena o anem a la mateixa Basílica del Lledó, amb qui probablement ens trobarem és amb el prior, que és Josep Miquel Francesc. Josep uh-huh. Miquel Francesc és el prior de la Basílica del Lledó i és una persona que conec des de fa moltíssims anys, jo diria pràcticament tota la vida, ha sigut també retor ací a Vila-real i crec que com a castelloner de pro i vilarrealenc que ho ha sigut també en ocasions, és una de les persones més indicades per a parlar de tradicions de Castelló. Per això he pensat en portar-lo avui així, uh-huh. en tots vosaltres.
A més, vostè considera que és un mantenidor pel fet de mantenir, no?, i potenciar aquestes festes de Castelló, i sí que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, mossèn Josep Miquel Francesc. Molt bon dia i gràcies per atendre la cridada de la 92.2.
Bon dia, salutacions a tots els oients de Vila-real, però bueno, ahir el vostre regidor sap més de tradicions i de coses de Castelló que moltíssima gent de Castelló, és un erudit de totes les tradicions, no només de Vila-real i de Castelló, sinó de tota la plana i d'altres llocs, i això sempre és una satisfacció, poder compartir l'amistat, com ell ha dit molt bé, des de fa tantíssims anys, des que érem els dos molt joves, i sobretot pues, de poder tornar ara a parlar de tots aquests temes que a tots ens agraden i ens interessen i que són molt importants també per a la vida de la societat.
La veritat és que sí, no? I saber de la capital també està bé. Podien haver molts temes damunt de la taula, però si li sembla, tot i que el seu coneixement respecte de la història i tradició castellonenca és molt ampla, ens quedem parlant d'aquestes festes que estan aquesta setmana en marxa. Una de les peculiaritats o les característiques diferenciadores respecte a moltes altres festes és que en aquest cas el seu origen no és directament relacionat en retre honors a un patró, sinó a un origen, no?, de la ciutat.
Mira, no són festes patronals, perquè la patrona és la Mare de Déu de Lledó, són festes fundacionals, però tenen els orígens en una tradició religiosa. Uh-huh. El primer document que parla d'una rogativa a Santa Maria Magdalena del Castell Vell és de 1375, és una processó en temps de Quaresma, una processó de penitència, on l'Ajuntament, el Consell Municipal, paga una quantitat pel blat, pel forment, per la farina, per a fer els rotllos. És que és l'origen dels rotllos, però és molt bonic, no? És la caritat que feia el Consell des de fa segles i segles i que avui dia s'ha convertit pues, un dels emblemes de la festa de la Magdalena de Castelló. Després la rogativa de la Magdalena, la processó de Santa Magdalena, com se li diu també moltes vegades, pues tenia finalitats, no pujava la Magdalena a commemorar la fundació de la ciutat, sinó que era una rogativa per a demanar sobretot pues, la pluja durant molt de temps, com en molts altres llocs, en altres moments, sobretot en el segle XVIII i XIX, per a demanar el final de la pesta. Però ja a partir del segle XVIII és el moment en què, en 1750 aproximadament, els documents diuen «con motivo de ser d'acció de gràcies», sí? I perquè no se pierda la memòria o el lugar, tal. Entonces és el moment en què deixa de ser, diguem-ne, una celebració, una peregrinació de tipus penitencial per a convertir-se en una peregrinació, en una rogativa ja d'acció de gràcies per la fundació de la ciutat i en el record de que allí dalt, en el castell d'ell, estava l'antiga ciutat de Castelló. Tot i això, no deixa de celebrar-se en Quaresma. Continua celebrant-se sempre, com des d'antigament, el tercer dissabte, o des del segle XIX, el tercer diumenge de Quaresma. I això són els antecedents més remots i els més significatius de la Romeria de les Canyes, conforme avui se diu, i que vam celebrar el diumenge passat amb una participació, segons diu la policia municipal, en més de 150.000 persones.
Sí que és important, no, que la gent es volque, i hem llegit que vostè també ostenta el càrrec de preste de la Romeria. En què consistís aquesta, diguem, responsabilitat?
El preste és el president, el que presideix la Romeria. La Romeria és una romeria que té un component cívic i un component religiós, evidentment. Els últims anys, pues, per bobades i per tonteries a voltes d'alguns polítics, pues, ha volgut desvincular-se, no han volgut entrar a l'església, guanyant entre tots, però clar, com és vespres d'eleccions, han entrat tots, o quasi tots. Però és un component cívic i un component religiós. Per tant, la corporació municipal sempre ha eixit de l'Ajuntament, entrarà a l'Església Major, a ella se li ha unit el clergat, després del cant de les letanies dels sants, dels cants de les Surge Domine, de l'Obere Deus, que és el cant propi de totes les rogatives, de tots els pobles, de totes les nostres comarques que fan rogatives, i entonces el preste de la romeria, que en este cas hi ha 24 o 25 anys, pues entonces agafa la relíquia de Santa Maria Magdalena, portada a Castelló l'any 1952 a motiu del 7è centenar de la fundació de la ciutat per José Eugenio Meseguer, i entonces mou la rogativa, i és el preste, el president, el que durant tot el trajecte pues porta la relíquia de Santa Maria Magdalena i el que dirigís, el que diguem-ne modula o coordina pues totes les celebracions litúrgiques en les ermites on es para i també en la Basílica del Lledó, on es fa estació, així que seria dir la paraula, de quan es retorna des de l'ermita de la Magdalena abans d'entrar a la ciutat.
Tot i que ja, com també havia comentat el regidor, altres parades, no?, en ermites o convents durant aquest recorregut, no?, que va la Magdalena.
Sí, és molt bonic perquè hi ha una consueta que vam fer un grup de gent, allò que es diu ara interdisciplinar, on hi havia alguns sacerdots, jo encara no ho era, hi havia també historiadors, hi havia lingüistes, i entonces va fer la consueta. Què és la consueta? La consueta és, diguem-ne, allò que marca, la pauta que ordena el que és una rogativa. No és exclusiu de Castelló, la tenen els pelegrins de les Useres, la té la rogativa de Morella Vallivana, la tenen en altres, en la de Catí, a Sant Pere de Castellfort. Entonces, aquesta rogativa marca tot, els horaris, els itineraris, la indumentària, la gastronomia, i marca també les parades. Una de les parades a l'anada és l'ermita de Sant Roc de Canet, una ermita del segle XIX i d'un honor de Sant Roc, advocar contra les pestes, i allí s'esmorza. Hi ha una dita popular que diuen Sant Roc de Canet, figa i doset. Figa és el que a Castelló diem el bunyol, el bardal, que té dins un trosset de figa, i després el doset pues, és un colpe d'aiguardent o de moscatell. Ahí es para, i ja després arriba a l'ermita de la Magdalena, allí es celebra, el bisbe celebra la missa, després es canten els gojos, uns gojos en valencià, molt bonic, pues que vostra contricció és el que Déu enamora, ajudeu-nos vos, senyora, una ferma conversió, i parla de Castelló, parla de la romeria, i allí es celebra la missa i es dona a venerar després la relíquia. Enguany han passat per dins de la Magdalena pues, alrededor de 2.500 persones, perquè s'han repartit 2.500 gojos, fulles en els gojos, i 2.500 postals amb la imatge de Santa Maria Magdalena, que es venera allí en l'interior d'aquella ermita. Per tant, pues, alrededor de tot, i no tots en van emportar, això és molt significatiu. Després és molt bonic i acaba ràpid, a les 3:30 de la vesprada, després de degustar allí la paella i el menjar, pues es fa un responso, es canta un responso davant de la porta de l'ermita, mirant cap a Castelló per tots els nostres abans passats. I després ja comença de nou el que així coneixo com la tornar, que és el moment bonic, perquè és el moment simbòlic en què recorda i commemora la baixada dels antics castellonencs des del Castell Vell, des del Castell de la Magdalena, gràcies al privilegi del rei Jaume I el Conqueridor, que tant unís també a Castelló i a Vila-real. Entonces es fa el retorn, la tornada de la romeria, es passa de nou per l'ermita de Sant Roc de Canet, després entra a visitar el convent de les religioses carmelites de clausura i sobre les 6:30 de la vespre s'arriba a la basílica. És un altre dels moments bonics del dia, perquè allí des del segle XVIII i ja esperar el prior de la cofradia amb la junta de govern de la cofradia en el Peiró, o creu de terme, que és on se reben les peregrinacions. Allí s'ajunten les relíquies de Santa Maria Magdalena i dels patrons de la ciutat i s'entra també cantanes i tanies de les sants de la basílica, allí es canten els gojos i la salve popular a la mare de Déu. I després es convida a horchata, a fartons, a rotllos, a tota la gent. En Sant Roc de Canet també hi ha una altra parada i ahir es balla la dansada, a la tornada, es canten els gojos de Sant Roc de Canet i allí es fa la dansa. I després ja s'entra en la ciutat a partir de les 8 de la nit i hi ha un altre moment que és molt bonic, simbòlic, que és el que en castellà es coneix com les tres caigudes. Per què? Perquè tres xiquetes vestides de les tres Maries i Sant Joan fan les tres reverències davant de la creu de la confraria de la Puríssima Sang, que com també des de fa segles ix des de la capella de la Puríssima Sang en companyia del Col·legi dels Apòstols, vestits amb les seues indumentàries antigues, ixen al Fort del Pla, que és un paratge on estava antigament la Porta de la Muralla, i allí esperen a la processó o a la romeria que ve de la Magdalena. Quan s'ajunten les dues processons, tant la que baixa de la Magdalena com la que ix des de Castelló a esperar-la, és quan se fa l'adoració de la creu, i això és el moment simbòlic des de sempre, que s'ha considerat que és el moment en què commemora la fundació de la ciutat, perquè és quan arriben els que venen de la Magdalena, antigament els que venien del Castell Vell, amb les canyes, amb el camí il·luminat per la llum de les gaiates, i els que ixen a esperar. Són tot moments que, en fi, que seria potser també massa llarg fer una explicació de tot, però són tradicions molt boniques, són tradicions nostres, no només de la ciutat, però també de tota la plana, de tots els que valorem totes aquestes tradicions que formen part de la nostra idiosincràsia, de la nostra cultura popular i, evidentment, també per a tots els que som cristians i creients, del patrimoni religiós catòlic.
També important la Basílica de la Mare de Déu de Lledó en la Baixada, no?, amb aquesta estació, aquesta parada, però també, tot i que la festivitat és al mes de maig, durant la Magdalena hi ha un record especial i aquest dissabte crec que també rebrà l'honor de la ciutat amb flors.
Sí, jo estic així ara mateix en la basílica i s'acaben d'emportar una cistella enorme, grandíssima, plena de clavells que alguns dels que van poder seguir o van voler seguir en la cavalcada del pregó a través de la televisió, veurien que precedint el pregoner i a la carrossa de la reina, els 10 presidents de les gaiates, perquè les porten ells, els propis presidents, també les presidentes, ara que n'hi han, porten una gran cistella de flors que recorre tota la cavalcada del pregó i després la baixen així a la basílica. Se l'acaben de portar, per què? Perquè on estava aquesta gran cistella de clavells, on hi havia no sé quantes dotzenes, ahir estan muntant ja a partir d'avui de matí han estat muntant el gran panel en l'exterior, en la façana de la casa prioral, que és on viu el prior, per a que el dissabte tot estigui preparat per a la multitudinària ofrena de flors, que s'ha fet ja tan llarga i a voltes també ja tan pesada que l'han tingut que dividir, l'han tingut que partir. Aleshores, començarà la primera part a les 10:30 del matí, acabarà a les 2 de la vesprada, però per la vesprada, a les 4 de la vesprada, tornarà a eixir de nou la segona part de l'ofrena des de la plaça Major per a arribar fins la basílica i per a portar i per a anar teixint tot aquest panel que se munta, com dic, a la porta de la casa prioral en homenatge a la Mare de Déu de Lledó. Les reines i les dames de la ciutat i les falleres i tal, elles entren a l'interior de la basílica al final per a fer l'última ofrena dels últims rams al peu de l'altar. I aquest dia la imatge de la Mare de Déu està tot el dia baix de l'altar, del seu cambril, damunt de la seva peana, davant de l'altar major, per a poder rebre l'homenatge de tots els centenars i centenars de persones que baixaran a oferir-li les flors. La missió del prior, pues, és acollir a tota aquesta gent i, sobretot, des d'aquests últims anys, pues, presentar als xiquets. És molt bonic perquè venen els pares, te donen els xiquets, xicotets, i entonces jo els agarro, es pugen alt, els presenta la Mare de Déu del Lledó, de la banda de la seva imatge, i faig una pregària i una invocació per tots aquests xiquets que són el futur de tot això de lo que estem actualment parlant.
Uh-huh. I durant la resta de dies de festa de la Magdalena, quina és la tasca que vostè du a terme també com a màxim representant del Lledó?
Sí, pues fundamentalment. No té res que veure que jo siga el preste de la romeria en ser prior de Lledó. Jo vaig començar a ser el preste de la romeria i a organitzar la romeria quan estava, recorde que no sé si encara estava en Vila-real, de vicari de la parròquia de Santa Isabel, o estava ja en Betxí, no ho recordo exactament, però vaig començar a ser el responsable de la part religiosa de la romeria en aquest moment. Després, en 2010, el bisbe ja me va anomenar prior de la basílica. Per tant, tinc dos funcions, una el diumenge passat com a preste de la romeria i com a organitzador de la part religiosa de la romeria, i després també el pròxim dissabte amb la participació i la recepció, perquè és el prior de la basílica el que acull els rams en la part final de la ofrena com a prior de la basílica.
Uh-huh. Sí que aquesta és la tasca. Regidor, no sabem si li volia fer alguna qüestió, no? Perquè té vostè ahí una documentació extensa també respecte a aquestes festes.
No, així sempre venim documentats.
Sí,
però
això ho donem fe.
Evidentment, a veure si Josep Miquel algun dia ve físicament així a la ràdio també, perquè és un programa de tradicions, i jo havia fet un càlcul, és una suma, tradició més Castelló, me donava igual a Josep Miquel francès.
Que bonic, per... li ho has arreglat.
I per això era la persona ideal per a fer este moment d'amistat entre vora i vora del Millars, no? I també pel que fa una persona molt implicada en la restauració de les tradicions. Sempre acostumem a dir en aquest espai que les tradicions són moltes coses, però a banda, diguem-ne que no només és patrimoni de l'Església Catòlica, que ho és, sinó que és patrimoni de tots perquè és cultura popular. Aquestes tradicions s'han anat entreteixint al llarg dels segles, vull dir, són segles d'història que hi ha al darrere de cadascuna de totes aquestes tradicions, de la mateixa Basílica de la Mare de Déu de Lledó, de la nostra literatura popular, com ha dit bé Josep Miquel Francés, els gojos, que se canten efectivament en valencià, no ho recordava, de les mateixes gallates, el fet de que hi hagi uns gallatos i no hi hagi uns altres símbols, per exemple, o uns rotllos, tot té una explicació, que a vegades fem les coses per inèrcia i pot ser per això mateix, que perquè les fem per inèrcia no valorem, diguem-ne, tota la transcendència que poden arribar a tindre. Curiós també que hagi parlat de les figues al Bardàs, perquè fa una setmana, no, Sheila, crec que
sí,
va ser, estàvem parlant així
la
la setmana passada,
sí.
de bunyols de figa o figues al Bardàs, de borriol, que vaig ser una borriolenca parlant-ne també, precisament és això, és que vull dir, hi hauria llibres i llibres de tot això, però ho intentem reduir en uns minuts per a recordar i fer este moment d'amistat entre vora i vora del Millars, que crec que ha sigut interessant.
A mi també m'agradaria, José Miquel, si no li importa, una miqueta, no? Havia comentat abans l'apunt de les gallates, no? De la il·luminació, però per què justament és aquesta la imatge, no? O el monument en aquest cas que identifica les festes de Castelló? Suposem, no? Ho hem llegit, que igual era perquè aquesta baixada que va a la plana va tindre lloc, que en una vesprada nit igual era necessària, no? Aquesta il·luminació.
Sí, és molt bonic. Això és la mitologia de la gallata, eh? És una tradició, no sabem si va ser cert o no, no ho sabem, però conten que quan el rei Jaume autoritza el trasllat, pues el tercer dissabte de Quaresma, els castellonencs decideixen emprendre, agarrar les famílies i baixar-se'n cap al pla. Però se les fa de nit, imagina't. I aleshores, pues, i damunt crec que diuen que hi havia tempesta. Per això tenen que anar en les canyes tantejant els aiguamolls que n'hi havia, que a la marjaleria, per a no estacar-se, però també tenen que posar uns cresols, unes llums, en lo alt dels gallatos, per a poder il·luminar el camí. Aleshores, del gallato, pues, ve el femení, ve la gallata, i això són les gallates. Antigament eren unes gallatetes manuals, molt, molt boniques, que encara les colles les trauen, amb llum d'oli o llum de cera, però les gaiates actuals pues, s'han fet ja, però des de l'any 45, ara farà 75 anys, s'han convertit en uns monuments pues, immensos, que, però sempre acaben en un gaiato. Si vos doneu compte, si no, no és una gaiata, totes les gaiates acaben en forma de gaiato. Un gaiato, el llum, segons van dir, un esclat de llum sense foc ni fum, perquè les gaiates no se cremen com les falles. Pues això és la mitologia de la gaiata, la llum que va il·luminar els castellonencs. Per això Bernat Artola, en el pregó, que vam escoltar el dissabte, que és un poema bellíssim, diu: la ciutat de l'honor de dintre de l'antigor per lluminosos camins. Coneixes de l'origen de la gaiata.
Doncs també saber, no? Perquè moltes vegades, com deia el regidor, no coneixem ni fem penes, així que també saber l'origen. Josep Miquel, suposem que n'hi haurien molts més temes que tractar respecte a la Magdalena, però el temps en ràdio, ja sap vostè, és capritxós i no dona per a molt més, així que li agraïm, no? Perquè també escoltem que n'hi ha una miqueta d'aldarulla i on està vostè, que ens ha xatès, tenint en compte en el moment en el que està.
Me'n vaig a la Mascletà, que no me'n perd ni una, No, jo no, primera fila.
Primera fila, doncs... Bueno, sí.
El regidor i amic, Santi, quan vulgues i me crides, jo estic on tu me digues, on tu me manes.
Ho sé, Josep Miquel. Moltíssimes gràcies per estar avui així. Jo ja sé que puc comptar en tu.
Doncs des d'ací també fem extensiva aquest agraïment al prior de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó. Esperem que pugui gaudir i que dissabte doncs, l'oratge acompanyi i que siguin milers les persones que vagin en aquesta jornada partida, no?, debut a la important participació i que reten honors també a la patrona.
Molt bé, gràcies, un abraç.
Doncs, regidor, també moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies. Crec que toca parlar de la Xulla.
Per descomptat, la Xulla toca ara sí o sí.
Ja toca en aquest reconeixement, no? Doncs moltíssimes gràcies, Santi Cortés, i parlem d'ací uns dies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja anem a encarar la recta final del programa amb l'espai L'Alcalde t'escolta.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres parlem amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, de totes aquestes preguntes que ens van arribant a Ràdio Vila-real. Què tal, alcalde? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem amb Ernest, que pregunta, diuen, molts punts de la ciutat per dir un parell davant del Col·legi de la Consolació i hi ha tanques que dificulten el pas perquè estan tant de temps al carrer. No se pot fer res des del consistori?
Pues he explicat en moltes ocasions aquest tema, Ernest. Mire, el problema que tenim és que quan hi ha algun desperfecte en una vivenda privada, en una finca privada o inclús en l'àmbit públic, quan és en l'àmbit públic és propietat nostra, actuem immediatament en la medida de les nostres possibilitats, de les brigades, de les empreses que tenim que contratar, tenim que complir una llei de contractes per a fer contratacions a vegades, traure els concursos, que se presenten empreses, i el que tenim que fer immediatament, d'acord amb la llei, és garantir la seguretat, i per això veiem i generar molèsties, però garantir almenys que no n'hi hagi més accidents des que n'hi haurien si no tinguérem això així. Què més se pot fer? Pues bueno, el problema és que si nosaltres en lo privat actuarem d'una manera immediata, pues així ningú arreglaria res i se gastaria un euro. Ja ho farà l'Ajuntament i ja vindrà després i me reclamarà, que ja protestaré, li diré que no me va notificar adequadament, que és el que mos fan contínuament, me buscaré un abogat, diré que això no valia 3, que ne val 2, i entonces mos té no sé quant de temps pegant voltes. Sí, podem fer el que se denomina execució subsidiària, que vol dir que si no ho arregles tu, ho arregla l'Ajuntament, però tenim que complir tota una sèrie de requisits en la llei que són lentos. Notificar-li al propietari d'aquesta infraestructura, que puga alegar, notificar-li un pressupost que nosaltres fem de quan valdria arreglar-ho pel moment en què ho tenim que arreglar, que diga si li pareix bé o mal, perquè evidentment els preus també poden variar molt de les coses. És a dir, és un procés molt, molt, molt complicat. L'únic que sí que estem estudiant i treballant és en la possibilitat de buscar algunes eines que puguen ser menys molestes per a la gent, per exemple en les cases. Quan hi ha un desprendiment d'un poc de fachada, etc., que se produís un gran problema de molèsties i de mobilitat de vegades en les seres, etc., pues és veritat que en alguns ajuntaments estan incorporant, el que passa que és un poc delicat i els nostres tècnics són un poc pues contraris, encara que estem intentant convencer-los, a poder instal·lar pues, algun sistema de reig que se poguera passar per baix, per si se desprèn algun tipus de trosset o de pedra. Bueno, pues així se curen en salut i el tècnic el que te diu és acordona, vaya, hasta que ho puguem arreglar. No? És veritat que duem molt de retrasat i que n'hi ha puesto que s'ha eternitzat, però també ha sigut fruit de la crisi i de no trobar els propietaris de les coses. Moltes cases que tenim per ahí, per el centre del poble i per alguns barris, que estan ballades des de fa molt de temps, el problema que hem tingut és que han sigut embargos en bancs, que han sigut, ha sigut molt difícil trobar els propietaris, i si no notifiquem adequadament i no ens agarren les notificacions, tenim que publicar en el boletí. És a dir, la burocràcia és brutal, i és veritat que estem treballant també, jo al govern valencià li ho he dit, ho he explicat també en este programa alguna vegada, que en tema de solars o de cases abandonades, ara sí que en una llei nova que ha eixit, que se té que desenvolupar, i jo crec que per la pròxima legislatura, per enguany, podrem començar a aplicar algun exemple, podrem arribar inclús, en cas de que els propietaris no facin cas, quan es notifiquem, a expropiar i quedar molt pel poble a la meitat de preu del valor catastral. No? Espero que això siga una manera de coaccionar d'alguna manera o d'avisar al que té algo, que té l'obligació de tindre-ho en condicions i de no generar molèsties a tots i a inseguretat. I bueno, jo sí que me compromet, i així ho he dit, estem treballant ja en el tema a poder implementar totes les noves mesures que la llei des de fa molt poquet, la LOTUP, la Llei Urbanística Valenciana, fa més i mig, mos dona per a poder millorar aquesta situació que comprenc que molesta molt i que a mi tampoc me fa ninguna gràcia, no? Cada dia que veig aquestes valles.
Sí. Continuem amb Basi Lorca, diu el Barranquet, les arrels d'alguns arbres han deformat les voreres i és un perill, especialment per a la gent gran. Està previst d'actuar?
Pues per descomptat, és que hem actuat moltíssim en molts carrers, en moltes avenides. El que s'ha fet en este poble, a més de 1.000 empastres diferents, com esos 25 milions d'euros, més de 25, que l'altre dia una auditoria independent dia que ens ha tocat pagar estos 8 anys dels empastres del Partit Popular, tantíssimes coses podríem fer en estos milions, 4.000 i pico milions de pessetes que sumats al préstamo que ens van deixar de 20 milions, pues són una barbaritat de milions, quasi 50 milions d'euros, i per tant no hem tingut diners per a poder fer front a tot el que creem que queda per fer, i queda moltíssim per fer, evidentment. Jo vull recordar el camí Ermita, el carrer Ermita concretament, per on estava la pasteleria, etc., tot el que vam tindre que fer allí en uns arbres que se diuen Brach i Chitons, que algú en este poble del Partit Popular va tindre l'obsessió de plantar-los per totes les ceres i que van rebentar no només les ceres, sinó que entren dins de les cases, i que jo ho he vist en els meus propis ulls com les arraïls i sent per la pica de la cuina, no? Una dona meu dia, i jo no m'ho creia, i vaig entrar a la casa i ho vam veure. Bueno, s'han anat llevant. Tenim molts arbres encara que llevar, els arbres són importants, anem transformant-los i anem plantant-los. Des dels juzgats que va ací, que va a l'ermita, ja podem veure que es van canviar tots també aquests brachichitos i vam anar ficant uns moritos que no tiren la fulla, que no molesten. Poqueta a poqueta hem anat fent, no? Hem arreglat també la zona de la séquia, hem arremat, com dic, el carrer Ermita, Escultor Ortells, molts carrers s'han anat fent. I és veritat que en el Barranquet n'hi ha uns tilers, uns tilos, que tampoc són arbres per estar ahí. El problema és que s'han plantat arbres on no toca, no? Entonces s'han plantat arbres que són agressius, que són un empastre, que no sé a qui interessava plantar aquest tipus d'arbres. Arbres tenen que haver en la ciutat, però no generar tantes molèsties. Me diu el regidor de serveis públics que sí, que té el pla i que estan treballant en una solució per al Barranquet, a més de la llum, que està molt oscur i tal, i que evidentment en la medida que puguem, i ja tenim un contracte en alguna empresa de poda, etc., per anar eliminant-los i replantant-los, no? Perquè els arbres també són vida i són oxigen. Però bueno, algú va fer un empastre brutal que en estos moments ens està generant molts problemes també i que tindrem que anar solucionant. Vull dir també que tots els arbres que han plantat nosaltres, este aquí de govern, des de fa 8 anys, en un model que ha generat una empresa local de Vila-real, en la nostra aposta per la gent del nostre poble, hem creat un model en el qual se fa una espècie de tuberia d'hormigó especial que ens ha donat molt bon resultat i que estan copiant a tres pobles, que l'ha elaborat, com dic, una empresa d'ací de Vila-real, i que fa que els arbres no puguin treure les arraïls per dalt ni per baix. Per lo menos és que hem plantat nosaltres des de fa 7 o 8 anys, tenim ja comprovacions i hem fet proves i no rebenten les aceres, no? Algo que és molt important, però que si ho va per ahí, per altres ciutats, veurà les maleses que fan els arbres, no? Per tant, jo crec que esta innovació en esta ciutat tan innovadora i en les nostres empreses locals pot anar molt bé, però des de luego que per descomptat que el Barranquet és un dels temes que tenim pendents, clar.
Doncs el reciclatge pareix que torna a preocupar. Encarna diu, estan fent una campanya per a promoure el reciclatge i m'agradaria saber quin criteri decideix per a ficar els contenidors. On visc, en Joan Bautista Llorenç, hi ha un paper, n'hi ha un de paper, relativament prop, però de plàstic i vidre m'he de passejar tota carregada. De vegades se te'n van les ganes de reciclar.
Bé, doncs jo li tindria que dir a Encarna que estic d'acord amb ella al 100%. Jo he dit i estic dient totes les dies que n'hi ha algunes coses en este poble que jo entono el mea culpa com a alcalde i que entenc que necessitem millorar en allò que ens ficaven en les notes quan anàvem a classe, necessita millorar. Doncs evidentment que la neteja és un dels temes que necessitem millorar. Ningú dels que està en aquests moments xillant i dient que anem a gastar molt més diners i que se fiquen més diners, però després no diu... No diuen d'on es llevaria, d'altres coses, o si pujarien els impostos a la gent, que damunt diuen que se gastaran més diners en neteja, altres que volen ser alcaldes del poble, però evidentment sense pujar els impostos, baixant-los, o sigui, multiplicant els peixos i els pans que només feia Jesucrist. No? Però milagres no n'hi ha. Per tant, és evident que lo de la neteja no ha sigut el nostre fort, perquè és evident que la ciutat que hem generat i el projecte de Vila-real és un projecte d'una ciutat més viva, més dinàmica, així no n'hi ha... tassa de basures, no podem castigar un poquet més el que més basura genere en la tassa per a que pague més, etcètera, etcètera, tindrem que plantejar-nos algo en el futur. De moment hem optat perquè no, per a que Vila-real no siga un bloqueo als impostos, per a que la gent invertisca sí, cree empreses, cree comerços, cree cafeteries, cree activitat econòmica. Nosaltres també hem impulsat molt des de l'Ajuntament tota aquesta activitat econòmica i per tant la neteja se mos està convertint en un problema que tindrem que embrutar menys i netejar més. Jo crec que això ho entén molt la gent i cada vegada menys apareixen preguntes del tipus de la brutícia de la gent. Quan la gent veu al costat d'un contenedor tots els trastos que tira la gent quan no toca, perquè tenen fórmules per a tirar-ho adequadament, per més que xilli el senyor Folgado i el senyor Vicenç, el guarro és el que ho tira quan no toca, no? I això la gent ho entén i tindrem que ficar medides en aquest sentit, perquè si anem darrere de cada un quan vol embrutar, no tindrem recursos en la vida suficients. Però el que parla Encarna té tot més raó que un sant, no? És a dir, és veritat que el reciclatge l'hem impulsat moltíssim i a la gent li ha entrat una sensibilitat molt important. Jo ho he dit en este programa diverses vegades, veig a mon pare en 72 anys apartar bossetes diferents del cristal, del plàstic, etc., que no m'ho imaginava en la vida, i ara resulta que no tenim prou infraestructura per a donar resposta a això. Estem elaborant i treballant en un pla de millora de tot això, en totes les dificultats que té, que Encarna entendrà també, de l'espai dels aparcaments. Sí. Moltes vegades separem els contenedors perquè si fiquem 4 o 5 contenedors junts, doncs invisibilitzem a lo millor en algun cantó el tema del tràfic i la seguretat. És a dir, és un tema molt delicat, o quan es fiquem protesta un comerç perquè resulta que té al costat de l'escaparate i la tenda i tal, i això genera doncs, tots els trastos allí, les bosses, etc. És molt difícil quadrar tot això i este nou model en una ciutat que urbanísticament està fet com està feta, que no podem canviar-la de colp. Però bueno, ja li dic que estem en un pla molt potent, que este és un dels reptes que necessitem millorar i que vaig a ficar major prioritat si continues sent alcalde després de les eleccions de maig, i que no dude la gent que va a veure molta milloria, però en totes les dificultats que té d'intentar quadrar en noves tècniques i en noves maneres de fer les coses. No? Estem en ello, en una contratació de nous contenedors, d'una millora inclús en innovació i tecnologia en uns sensors per a saber quan estiguem plens, perquè no tinga que anar ningú a veure-ho i que mos avisi a un programa informàtic. Estem fent moltes coses que estan a punt de caramelo, que no mos ha donat molt de temps, que queda molt per fer i que bueno, pues hem arribat on hem pogut i on hem sabut, no? Però reconec que en este tema mos ha desbordat. Ha anat la ciutat molt per davant de lo que jo com a alcalde, l'equip de govern i l'Ajuntament ha sigut capaç d'abordar, no? Però la veritat és que cada vegada el món és més complex i té dificultats.
Doncs continuem amb una pregunta de Roberto Álvarez. Diu, como se ha publicado y dicho muchas cosas, ¿qué va a pasar con las tascas de la calle Pare Molina?
Bueno, pues estem treballant en un equip multidisciplinar, molt potent, en el que n'hi ha dos advocats de l'Ajuntament, en el que està la policia local, està el Departament d'Activitats, està Urbanisme, estan tots els departaments de l'Ajuntament treballant en una proposta que siga seria, que permetisca la convivència entre els veïns i el tardeo, una activitat que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real és veritat que hem anat impulsant en activitats des de la regidoria d'Economia i altres regidories, i que en aquests moments s'ha concentrat en un carrer concret com és el Padre Molina d'una manera molt important, sí. I això està generant distorsions en els veïns i bueno, el que hem de fer és regular-lo, no? I en això estem. Però no és fàcil la regulació, jo no sé si han vist avui els mitjans de comunicació, anuncien que el Tribunal Suprem pues, ha voltat el recurs de l'Ajuntament de Castelló en el tema de les tasques i n'hi ha molta dificultat en la permissivitat per a poder veure en el carrer, algo que se fa en tota Espanya, en Logroño, en Madrid, en la Latina, en Barcelona, en València, en el Carmen i en tots els pobles que puguem estar parlant, però evidentment quan hi ha conflictes les coses se lien. Jo no vull regular de manera imposada ningú tipus de normativa, m'agrada dialogar, hem parlat amb els veïns, hem parlat amb els hostalers, no és fàcil poder-los ficar d'acord en el que uns volen i altres volen. És veritat que tenim algunes iniciatives ja damunt de la taula i si finalment no aconseguim en el que estem treballant un acord entre les dues parts, doncs tindrem que regular en tot el dret del món a que recurrisca la part que tinga que recurrir. No és un tema senzill, nosaltres no volem acabar en el tardeo, però evidentment jo com a alcalde tinc també l'obligació de garantir que n'hi hagi llei, que n'hi hagi normes i que n'hi hagi a respecte.
Doncs diu Aurelio que se va anunciar la reforma per a fer accessible i millorar l'antiga cambra agrària. Per a quan s'espera?
Pues mire, sí, és veritat, n'hi ha 70 i pico mil euros consignats en el pressupost d'enguany. El problema és que pues, s'han tirat les eleccions damunt, estan ahí al peu del carrer, no? I evidentment pues, teníem tants projectes retrasats de l'any anterior que ara alguns estan criticant d'una manera demagògica i mentirosa, no? com sempre, Ciudadanos especialment, que està absolutament desorientat últimament, i Vox en el poble concretament. Jo he vist per ahí banners que hissen en que ja vienen eleccions, ja vienen obres, que vergüenza, que no sé què. Anem a veure, jo crec que és el poble menys obres té en eleccions. Tenim el doctor Font i tenim ahí una font que estem fent en la Mayorazga. És a dir, hem tingut molts problemes econòmics precisament per aquesta herència tan dura que ens va heredar del Partit Popular en tants milions d'euros que pagar que ells devien i que ara ens estan condenant els tribunals, i per tant hem sigut molt responsables i hem fet molt poquetes coses en el sentit d'obres, i fem les imprescindibles i les que fan falta, no? Jo tinc que dir-li que esta és una que està en el pressupost, que estem en aquests moments treballant en el projectet, que ja està pràcticament acabat, i que el que me diu el regidor de Territori, Emilio Viol, és que s'espera que més o menys pues, després de l'estiu puguem començar les obres quan se licite, se presenten les empreses, s'adjudique, perquè supera el contracte menor, el que estableix la llei ara tan complicada, la llei de contractes, que me queixa contínuament, que va fer el senyor Rajoy, que mos té bloquejats, diu que a partir de 40.000 euros en obres, més IVA, tenim que traure-ho a concurs i per tant se tindrà que presentar a diverses empreses i nosaltres complim la llei, que no pot ser d'una altra manera. I això retrasa, evidentment, tota l'adjudicació d'esta obra i bueno, pues la previsió que tenim és la que els acaba de dir fa un ratet.
Doncs després d'aquesta pregunta continuem parlant del campió Llorenç, perquè Antònia Molina diu: el nou pavelló tindrà el mateix nom? Ficaran alguna estàtua, com es va arribar a dir, per a que no es perga el record del ciclista?
Per descomptat que tindrà el mateix nom, Antònia, ho he dit mil vegades. Inclús, claro, jo entenc que com alguns han fet demagogia i mentires continuades en esta qüestió, primera que no se faria el pavelló, que no el construiria, ja està construint-se el pavelló. Totes aquestes coses que s'han anat dient i que s'han anat demostrant que eren mentira i que no podem estar desmentint totes les dies. Jo he estat en contacte permanent en el FI de Juan Bautista Llorenç i evidentment anem a continuar tenint el pavelló en el nom, ho diu el propi conveni, Juan Bautista Llorenç, que no s'ha dit mai que no, i evidentment també hem parlat en el propi fill per a el que ell considera. Un dia té que vindre a ser alcaldia, hem quedat de xerrar per a que a lo millor poguerem fer algun tipus de reconeixement, no sé si estàtua, o un dia a lo millor jo li vaig comentar al regidor que la ceràmica mos permetís fer panels o impresos molt bonicos i tal, i a lo millor se podria fer un mural de ceràmica en la foto d'ell, que tenim algunes fotos i tal, en algun campionat molt bonico, al costat, però l'estàtua només sol estar a soles, i a lo millor ahir que estigui acompanyat dels altres ciclistes o d'alguna foto que puguem tindre bonica. Estem treballant en el tema, per descomptar que ho anem a fer, que no tinguin ningú dubte, i tots aquells que volen generar pues, això, basura, continuar de mentires i tal, per a intentar confundir a la ciutadania. El campió Llorenç és el pavelló que se construís dins dels Carmelites i se dirà campió Llorenç, i a més, evidentment, algun reconeixement estem treballant en el tema en la pròpia família.
Anem amb Luisa, diu: algunes de les papereres als carrers són de ferro i estan oxidades o toquen terra. La veritat queda una mica lleig i no dona molt bona imatge.
Bueno, té tota la raó del món, Luisa, és un tema que estem treballant en ell i que vam traure un contratet, ne vam comprar ja algunes, tenim ja molt adelantat, i el que me comenten, perquè jo és una de les coses que contínuament dic, perquè vaig per ahí pel carrer Major i veig que totes podrides per baix, etc. Gràcies també a l'ajuda de les empreses locals de Vila-real, que nosaltres contem amb la nostra gent i defendem el nostre, sempre. Han elaborat ahí un producte, com saben, anticorrosiu pel orí dels gossos, que és una de les coses que més mal mos fa, és un problema també tot això, i me diuen que antes del 15 d'abril van a estar col·locades moltes papeleres ja noves, diferents, en un producte especial que protegís, i anirem canviant-les poquet a poquet si mos dona resultat, perquè a més és molt interessant des del punt de vista de l'estètica, però també d'apoyar a l'empresa local en un producte que si va bé l'ha desenvolupat, en innovació també, i el podem vendre en altres pobles i ciutats. No? Per tant, Luisa, pronte vas a veure papeleres les noves.
Bones notícies. Sandra pregunta per l'aparcament del cementeri. Diu, podríem fer alguna rampa d'accés a les voreres, ja que si vas amb carro, amb cadira, és fàcil que toque anar per la calçada o donar molta volta.
Pues sense ningun problema, Sandra, una rampa en el cementeri. El pàrquing n'hem fet moltíssimes, a més no només rampes, hem fet un model que ens ha copiat molts pobles i ciutats, que ha sigut felicitat per moltes administracions, que és el model de que puguen utilitzar-lo també les persones en dificultat visual. No només fem rampa, fem tot un cantó accessible, de manera que la gent evidentment puga accedir d'una manera més adequada, retirem sempre algun vehicle i per tant donem major visibilitat al peató. Bueno, ho hem fet i a més de la mà d'Acudim, de les persones que ens poden assessorar en tot això contínuament. Jo recordava fa un ratet, ahir que estàvem mirant unes fotos, ara que ve la campanya electoral, d'una visita que vam fer en Finamora al circuit de running, que anava jo caminant en ella per el pas subterrani que vam fer aquell, no? És a dir, a mi em preocupava molt una persona en cadira de rodes o en unes muletes, no podia passejar-se per l'ermita, tenia pràcticament pujar unes escales, passar la carretera aquella que va antes del pont, ara, sin embargo, passa d'un costat a l'altre de l'ermita sense ningú tipus de problema. Això ho ha fet este equip de govern, hem fet moltíssimes coses. Bueno, no era un tema que mos havia reclamat mai ningú, per tant, sense ningú problema, Sandra, l'únic que te tinc que dir és que antes era molt fàcil, fa 2 anys, perquè agarràvem una empresa del poble per donar feina així i defendre lo nostre i l'enviàvem i fèiem una rampa, i ara pues, la llei nova mos du fregits, estem en estos moments en una licitació que pront s'adjudicarà per a fer rampetes d'estes, i en el moment en què la tinguem m'emprendrem la de la porta de Ràdio Vila-real, que mos va plantejar l'altre dia un altre oient, m'emprendrem, i això serà en breve, no? Per tant, que no dude que se ho han anotat i que van a mirar el millor lloc per a poder instal·lar això, no?
Molt bé. Enrique Plaza diu, recorde que fa anys es va parlar de fer una reforma important a l'entorn de l'estació de tren i que poguera donar inclús un servei d'autobusos més complet. S'ha descartat el projecte?
En absolut. És una de les coses que esta estació, aquest intercanviador de transports, que jo li dic, és una cosa de les que més il·lusió me fan, remodelar aquesta estació de tren, l'entrada a Vila-real, la imatge que donem quan arribem a Vila-real, una ciutat moderna, pionera com és avui, en el magasem de Cabrera allí davant, que és una joia, el casal jove, no és el més adequat. No? Tenim un projecte ja fet, un projecte que està a prop dels 500.000 euros, que contempla un jardí vertical, que contempla tota una remodelació de zones d'aparcament i de la possibilitat d'aparcar els autobusos, l'urbà que duem ara per a connectar-lo, este que hem creat en Vila-real gratuït, que no té ninguna ciutat d'Espanya, de forma gratuïta un autobús, en 2 línies, arribarà allí, etc. Sí, tenim el projecte, 500.000 euros. Per desgràcia, pues, no hem tingut així 2 coses, no? Perquè aquest tema me feia il·lusió i jo crec que és un tema que se pot fer i que no tinc dudes que la següent legislatura, nosaltres ho durem en el programa electoral, se farà. El que passa que així teníem 2 dificultats, la econòmica, que de vegades pues, renuncies a unes coses i fas altres, i a mi això me pareix molt important i vull fer-lo, però l'altre estava el tema de que la propietat dels terrenos de qui és. La propietat dels terrenos des de la paret, des del muro on aparquem dins de l'estació, hasta la porta de l'estació és de l'Estat, del govern d'Espanya, de Renfe. Vale? Entonces, ens van tindre que manejar moltíssim per veure això de qui era, perquè teníem dudes en el catastre i en algunes qüestions. Finalment, els informes que tenim així en l'Ajuntament han sigut isos, com estem lluitant també per acabar en aquesta passarel·la de ferro i fer un pas subterrani, doncs hem fet molts viatges a Madrid a parlar en el Ministeri i al final hem descobert que són del Ministeri. El Ministeri este nou de Pedro Sánchez, del govern de Sánchez, Ábalos, el ministre, me va dir que no tenia cap problema en vendremos els terrenos, entre les administracions se poden arribar a acuerdos, i jo li vaig dir que estàvem dispostos a comprar-los en Villarreal perquè volíem tirar ese muro que n'hi ha, i esos arbres tan grans que no valen per res i que generen riesgo de caure rames, etcètera, llevar-los i fer una entrada, diguem, una plaça, un intercanviador en condicions. Està molt adelantat l'expedient i molt vendrien molt barato en un acuerdo pràcticament simbòlic entre el Ministeri i nosaltres, però les eleccions ho han liat tot. Jo no ho vaig anunciar perquè les eleccions ho han parat tot un poquet, és veritat que està iniciat tot l'expedient i evidentment me fa moltíssima il·lusió, i si no n'hi ha un canvi en Villarreal i no n'hi ha un canvi en Espanya de govern i per tant aquests expedients estan ahí. Això és el mal que fan les eleccions moltes vegades, aquestes convocatòries continuades, no? Projectes com este, com estos, d'este tipus que estan a punt de caramelo, que han fet molta feina i estan a punt d'eixir, n'hi ha moltíssims, no? I evidentment necessite una estabilitat en este poble per a poder-los tirar endavant, estic segur. Este és un tema de la legislatura que ve, segur que l'anem a fer, i ho necessitem com l'àvia, no?
Jo crec que el que anem a tractar ara també, no? Perquè també tenim el Ministeri pel mig. Carlos pregunta, tot i que ara entenc que és prou complicat, del tema de la comissaria de la Policia Nacional, alguna novetat?
Bueno, és el mateix, li dic, i la novetat és que el govern d'Espanya actual sí és sensible i és una veritat. Me consta que a mi almenys 8 anys que duc d'alcalde no sap la quantitat de vegades que m'ha cridat la subdelegada del govern per parlar d'este tema, el comissari Emilio també en parla moltíssim i envia diaplanos, em envia cinques, possibilitats de solars, i això és una realitat, ho he fet públic. En 8 anys anteriors, o sigui, en 7 anys anteriors, i el Partit Popular i el senyor Rajoy en Madrid no ne vaig aclarir una, mai. Van passar olímpicament d'este poble, que se ho anota molt bé la gent també a l'hora de votar en les pròximes eleccions. I jo l'únic que sí que tindria que dir és que està tot, per part de l'Ajuntament, des de luego, està fet el treball. Tenim opcions per els voltants de Carrefour i del Palau de Justícia, ho he dit moltes vegades, per els voltants de l'Hotel Palace, de Carrefour i del Palau de Justícia, on volem instal·lar-la, perquè creiem que com també se presta servei a Borriana del tema dels DNIs, etc., i estar prop del Palau de Justícia seria molt interessant per la relació que tenen policia i justícia contínuament en els detinguts, en les diligències, en els papeleos, seria molt interessant, i jo l'únic que espero és que tinguem ja temps de treballar, que ens dicen ja de campanyes electorals i d'històries i que de nou ja per fi puguem estar a travegar en estabilitat necessària i 3 o 4 anys per davant per a poder tirar endavant coses com aquestes, perquè la comissaria de la Policia Nacional és imprescindible i a més ens desbloquejaria moltes coses, perquè que puguem tindre l'actual local que està la Policia Nacional lliure ens podria permetre, per exemple, una de les coses que necessitem i que és la de un puesto per al nou ambulatori de la zona centro, no? Per exemple, no li ho he dit a ningú encara, però me dona igual, ho llance, no? És una de les coses que me pareixerien interessants i que evidentment estic treballant en el tema, no? Però per desgràcia cada vegada que se convoquen eleccions i tal, te ho amarguen tot, no? I aquest edifici que actualment està a la Policia Nacional és de l'Ajuntament de Villarreal, és l'antiga pescateria, és un edifici gran, molt gran, que en una bona remodelació podria ser un centre de salut magnífic, no? Fica ahí algun exemple de com les eleccions ho alteren tot i de com és necessari que tinguem estabilitat quan antes. Perquè així idees n'hi ha, faena ne fem, però moltes vegades, evidentment, no arribem a tot el que ens agradaria. Per motius econòmics, pues, en pastes que ens han deixat, i moltes vegades perquè és que duem 2 anys en este país votant cada 6 mesos. No?
Bé, alcalde, ho deixem així. Moltíssimes gràcies i la setmana que ve contestem més preguntes dels oients.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Dos i dos, fiquem el punt i final al nostre programa Protagonistes d'avui. Es deixem ja amb l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passin una molt bona vesprada. Adeu. Just live for the moment, keep on running wild. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Keep it going day and night. It'd be fine even if we fall, it better when we are together. Hey, take me by the hand, I'm like your stuff. Let you know that you can
on a mission. It comes from inside. Don't need no permission. No, we won't draw the finish line. We're walking the same road. We share the same codes. This is what we came for. We will spread the love. Things happen when we unite. Come on, get up to do it right. Don't worry about a thing. Close your eyes as you take to the sky. Keep it going day and night. You'll be fine even if we fall. It's better when we are together. Hey, take me by the hand, I'm like you still.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, 2-5. La veritat que és un trencacaps saber com va jugar el Villarreal en Vigo. I ho és perquè té un grapà de gent que no està bé i un altre grapà de gent que està a mitjà camí d'estar bé, però tampoc ho està. Com contàvem ahir, la zona defensiva del Villarreal Club de Futbol ara mateix és tota una incògnita. No sabem com anem a jugar. Si podem mantindre la línia de 3, que pareix difícil, o inclús si canviem a una línia de 4 i tornem a jugar com hem jugat tota la vida. Bé, això està...